Salut i bons aliments és un programa patrocinat per Omàtic. Salut i bons aliments, el programa de divulgació de salut d'Imagina Ràdio que pretén ensenyar a menjar saludable i a conèixer els aliments de la nostra dieta. Salut i bons aliments, la nutrició a Imagina Ràdio. Dirigit i presentat pel doctor Jordi Segarra.
Avui dia encara no hi ha una definició acceptada universalment pels anomenats aliments funcionals. A l'Àsia, el Japó va ser el primer país que els va definir l'any 1990, a Europa i als Estats Units defineixen aquests tipus d'aliments de diferent manera. Tot i així, si s'hagués de fer una barreja d'aquestes diferents definicions, es podria dir que els aliments funcionals constitueixen un concepte més que no pas un grup específic d'aliments. La característica comuna de tots plegats és que proporcionen un efecte beneficiós per a la salut, a més de tenir uns continguts que proporcionen una nutrició bàsica. Aquesta diversitat de definicions fa que hi hagin diferents termes que s'utilitzen com a sinònim d'aliment funcional i que en realitat no ho són. Aquesta situació provoca una manca de consens a escala mundial sobre la uniformitat de criteris a l'hora de definir l'aliment funcional i a l'hora d'assentar les bases de la seva regulació, amb la conseqüent confusió per al consumidor. Avui per avui cal distingir entre aliments nous, aliments nutricèutics i aliments funcionals. Els aliments nous són aquells que procedeixen d'un organisme modificat genèticament, per exemple els aliments transgènics, o bé tenen una estructura molecular nova i deriven d'una font alimentària inusual. Els aliments nutrigènics són aquells que estan elaborats a partir d'un aliment, encara que es venen en forma de píndoles, pols i altres presentacions farmacèutiques. I finalment, els aliments funcionals es refereixen a productes que són meitat aliment, meitat medicament. Com ja s'ha dit abans, el problema és que no és una expressió única acceptada universalment.
Veritat o fals?
No existeixen productes dels anomenats brossa entre alguns dels que mengen els vegans. Fals. La dieta d'una persona vegana és rica en fruites i hortalisses. No mengen ous, ni llet, ni carn, ni peix, en definitiva, qualsevol producte d'origen animal. Però com a humans que són, a vegades els vegans noten el cuquet de menjar algun caprici, això sí, que sigui una mica menys like del que mengen habitualment. I avui dia el mercat ofereix més possibilitats per a aquestes capricioses alternatives o complements del que la gent es creu. Els vegans sí poden menjar alguns productes enmarcats en el difús concepte d'aliments brossa, sense trair el seu ideari alimentari. Veiem-ne alguns exemples i en format de marca comercial. Les conegudes patates de llauna Pringles tenen dues versions que no inclouen greixos d'origen animal ni traces d'ou entre els seus ingredients, les originals i les barbacoa. El mateix succeeix amb algunes patates tipus Lay's, però cal fixar-se bé en l'etiquetatge per no cometre un error. Els cereals amb xocolata, els chocoflakes, ideals per esmorzar, contenen fanides de blat i xocolata en pols, a més de sucres i olis vegetals, però ni mica de llet o altres ingredients d'origen animal. Les galetes Ritz Crackers són molt apropiades per preparar canapés o menjar-se untades amb formatge fos, en aquest cas formatge vegà. A més, aquestes galetes d'aperitiu tampoc contenen cap ingredient d'origen animal. El xocolata Lindt, que té un 70% de cacau. Aquesta xocolata és apta per als vegans, no conté llet ni altres ingredients com pot ser la mel. Només porta cacau, però cal assegurar-se que sigui al 70%, perquè altres pastilles d'aquesta marca sí que porten aquests ingredients no vegans en la seva composició. I per als vegans més llaminers, hi ha algunes xutxes o llaminadories de la casa sueca IKEA que no porten ni gelatines, ni pectina, ni cartílag. Tots els productes són d'origen, tots aquests han dit, tant la gelatina com la pectina com el cartílag, són d'origen animal.
La xifra.
A Espanya, gairebé la meitat de quilos d'hortalisses consumits l'any 2018 van correspondre al conjunt dels tomàquets, cogombres, aubergines, carbassons, pebrots, cols i bròquil. En canvi, va disminuir un 1% el consum de les mongetes verdes, els espàrrecs, les verdures de fulles com les espinacs i les bledes, l'enciam, l'escarola i l'endívia. Les varietats d'arrels, bulbs i tubercles, com les cebes, les pastanagues i els alls, van suposar una quinta part de les verdures consumides l'any 2018 a Espanya. L'hortalissa més consumida als llars espanyols va ser el tomàquet, amb 605 milions de quilos, un increment gairebé del 3%, seguit de la ceba, amb 325 milions de quilos, el que va significar un augment del 2%. I finalment, el podi l'ocupa els pebrots, amb 225 milions de quilos, el que va representar un augment del 6% referent a altres anys. Si bé Espanya és la primera en cultiu de fruita, Itàlia és líder en cultius d'hortalisses, el 20% del total europeu. La Unió Europea compta amb 2 milions i escaig d'hectàrees de plantats d'hortalisses. El tomàquet es consolida com l'hortalissa més produïda a Europa, amb 17,7 milions de tones. La collita de tomàquet es concentra principalment a Itàlia, que és el primer país, entre un 36,6%, per davant d'Espanya, que té el 27,4%, i tanca aquest podi simbòlic Portugal amb 8%. Espanya és també el major productor de colifoi i bròquil, també de pebrot i d'alls, i el segon en cebes, només superat pels Països Baixos. A més, Espanya també encapçala la producció de cogombre i de carbassons dins la Unió Europea.
Pensa en Vending. Venda automàtica o Matic. Begudes calentes i fredes, snacks i fonts d'aigua. En Vending o Matic estalvies diners, temps i energia. En Vending o Matic tindràs uns minuts de plaer. Vending o Matic, per un treball i una vida millors. Nous temps. És el temps del Vending. És el moment del Matic. T'instal·lem la màquina de venda automàtica en el teu lloc de treball. Estem al polígon industrial Baix Ebre, Campredó. I el nostre telèfon és el 977 50 30 11. Molt fàcil. 977 50 30 11.